Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre. Karen Madrid.
11 detinguts en una operació contra el tràfic i l'explotació sexual a Sabadell, Barcelona, Ullastrell i Sant Andreu de la Barca. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. A la ciutat, la Policia Nacional ha registrat dos pisos del carrer Coromines, un al carrer Fiveller i un altre a Sant Oleguer. En aquest últim punt s'han produït dues detencions. Segons fonts del cos de seguretat, en la mateixa operació s'han decomissat 100.000 euros en efectiu, diverses armes de foc, petites quantitats de substàncies estupefaents com cocaïna, marihuana i pastilles.
En cultura, el Teatre Sabadellenc està avui de gala.
La joventut de la Faràndula, el Teatre Sant Vicenç, el Teatre del Sol i el Ciervo Teatre mostraran tastets de la seva nova programació en un acte a la Faràndula. El coordinador de Sabadell Teatre Associació, Agustí González, destaca el retorn a la presencialitat.
Hi ha moltes ganes. L'any passat vam tenir que fer una gala amb streaming des del Teatre Sant Vicenç, que bé, per més que res, per no faltar doncs, a la cita. No? I esclar, doncs, hi havia moltes ganes de poder-la fer i doncs, més reeixida doncs, que els altres anys.
La gala dirigida pels germans Ten arrencarà a les 8 del vespre.
En esports arrenca aquesta hora la 60a... En esports, a aquesta hora arrenca la 60a Festa de l'Esport Sabadellenc.
Durant la cerimònia que té lloc al Teatre Principal es reconeixeran 10 entitats i 10 esportistes finalistes que optaran a ser proclamats entitats i esportiva més destacats de l'any 2019 i 2020. També es renomenaran les 10 entitats finalistes del Premi Corte Inglés a la promoció de l'esport.
Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. El temps.
Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, temperatures que segueixen baixant respecte als últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Durant el mateix hem tingut dos ruixats, sobretot al final del matí i migdia, afectant el litoral central amb registres entre 10 i 15 litres per metre quadrat. I continuen creixent ruixats que a la tarda han d'anar desenvolupant-se i descarregant cap a l'interior i sud de les comarques de Girona, nord-est de les de Barcelona i, tot i que en general han de ser febles o moderats, localment poden tornar a descarregar amb intensitat. I en aquest sentit hi ha un avís des del Servei Meteorològic de Catalunya perquè podrien deixar més de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. A partir del vespre i nit, en general, han d'anar minvant, però de forma local se'n tornaran a formar a punts del litoral central, nord del Camp de Tarragona i, de nou, durant la propera nit, matinada i fins demà a primeres hores del matí podrien tornar a descarregar en aquest sector cap al litoral central, sobretot amb moderada o fins i tot forta intensitat. Avui, en canvi, més sol cap a l'oest, al sud del territori i una temperatura que serà més baixa que la que hem tingut dies enrere. És tot de moment, ho deixem aquí des de l'Servei Meteorològic de
La Policia Nacional ha detingut una desena de persones en una operació amb epicentre a Sabadell contra el tràfic de persones, l'explotació sexual i el tràfic de drogues. Els agents desplegats han fet un total de 8 registres, 4 dels quals s'han fet a la ciutat. La investigació encara continua oberta. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. 11 detinguts i 8 escorcolls és el balanç del dispositiu que des de primera hora del matí la Policia Nacional ha efectuat a la ciutat. S'han fet 4 registres, 2 en pisos del carrer Coromines i 2 més, un dels quals ha tingut lloc al carrer Fiveller, a Gràcia, i un altre al carrer Sant Oleguer, on s'han practicat 2 arrestos. Segons fonts properes a la investigació, els altres 4 escorcolls s'han fet a Ullastrell, Sant Andreu de la Barca i Barcelona, en un edifici del Passeig de Gràcia de la capital. S'investiguen presumptes delictes de proxenetisme amb tracte d'éssers humans, però també explotació sexual i tràfic de drogues. De fet, les mateixes fonts han confirmat a aquesta emissora que els agents de la Policia Nacional han decomissat 100.000 euros en efectiu, diverses armes de foc i petites quantitats de substàncies estupefaents com marihuana, cocaïna i pastilles.
Comissions Obreres avala l'augment del salari mínim interprofessional fins als 965 euros al mes i la pròrroga dels ERTOs que ha aprovat el Consell de Ministres aquesta setmana. N'ha parlat el secretari general a la comarca, Ivan Ramos, en una entrevista a aquesta emissora. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que creuen que l'augment del salari mínim interprofessional en 15 euros és un import molt just en comparació a com s'han encarit els productes, Ramos subratlla l'esforç que ha fet el govern espanyol i desitja que s'arribin als 1.000 euros l'any 2022.
En els últims 3 anys el salari mínim ha pujat pràcticament uns 250 euros, doncs entenem que l'esforç en un moment de pandèmia i de recuperació econòmica doncs és un esforç important i esperem que l'any 2022 ens situem sobre el voltant dels 1.000 euros per poder arribar als 1.060, que seria més o menys el 60% d'aquest salari mitjà, no?
En una entrevista a Ràdio Sabadell també ha valorat positivament que els ERTOs s'allarguin fins al juliol del 2022, ja que així s'evitarà la destrucció de més llocs de treball.
Tot i que es comença a recuperar l'activitat econòmica, i podríem dir que la gran majoria dels treballadors i treballadores que van necessitar aquesta mesura durant la pandèmia, però també hem de dir que encara queda un bon número de treballadors, al voltant d'uns 250.000 treballadors i treballadores, que encara estan en aquesta situació i, per tant, és una bona notícia que haguem arribat novament a un acord entre les patronals i el govern.
A més, fins a l'1 de novembre els empresaris hauran de demostrar que necessiten aplicar un ERTO per tirar endavant els negocis i, a partir d'aquesta data, a partir del novembre, hauran d'oferir formació als treballadors en aquesta situació.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Salut canvia d'estratègia de vacunació. El departament ha començat a tancar alguns punts de vacunació massiva actius fins ara. A canvi, impulsarà campanyes de proximitat per arribar a la gent que encara no està vacunada contra la Covid-19. A Sabadell, demà es tanca el punt de vacunació dels Marinals i dissabte ho farà el del casal cívic Rogelio Soto a Campoamor, on s'estan administrant segones dosis.
Amb un 72% de la població catalana amb la pauta completa, en el cas de Sabadell, un total de 161.701 persones, la conselleria ha començat a tancar alguns dels punts de vacunació massius de la Covid-19 i altres espais com centres cívics. Es mantindran operatius una vintena de punts amb la idea que els equips es puguin desplaçar allà on faci falta. Salut calcula que hi ha unes 15.000 persones entre 20 i 40 anys que encara no s'han vacunat contra el coronavirus. Així es desprèn d'una enquesta telefònica on aquestes persones han pogut explicar els motius pels quals encara no s'han inoculat. Els ha apuntat avui la secretària de Salut Pública, Carmen Cabello.
I què ens diuen? Pràcticament la meitat ens diuen que no ho consideren necessari. Per això insistim molt en les rodes de premsa, en que de les 450 persones que tenim ingressades, tenim 40 persones aproximadament, que són persones que estan entre 20 i 40 anys, i que d'elles el 94% estava sense vacunar. Següent motiu, ens diuen que tenen por als efectes adversos, 27-28%. I després els altres motius són motius diversos.
Des del Departament de Salut s'insisteix en la necessitat de vacunar-se mentre la incidència de la Covid-19 continua a la baixa. En el cas concret de Sabadell, el risc de rebrot es manté estable als 34 punts, així com la incidència a 14 dies, que és de 44 casos per cada 100.000 habitants. Ha repuntat avui lleugerament la velocitat de contagi al 0,75. Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 27.066 casos positius a la ciutat i 613 morts.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Sakura Matsuri és com s'ha batejat la primera fira multisectorial dedicada al Japó, que se celebrarà a Fira Sabadell entre el 25 d'abril i l'1 de maig del 2022. Es podrà conèixer la cultura, gastronomia, esports i tecnologies japoneses en un saló que serà únic i de referència al país.
L'esdeveniment també vol obrir noves oportunitats de negoci per les empreses sabadellenques i que tingui un impacte positiu en el teixit comercial de la ciutat. Ho ha explicat l'alcaldessa Marta Ferrés.
Uno de los objetivos del gobierno municipal es promover la capitalidad de Sabadell, poner Sabadell en el mapa constantemente en diferentes ámbitos y a partir de aquí pues evidentemente crear los escenarios oportunos, desarrollarlos, potenciando y generar pues evidentemente iniciativas que beneficien a la ciudad y que beneficien pues a todo el tejido empresarial que tenemos alrededor.
A més, servirà per projectar la ciutat com a seu de fires i congressos. El cònsol del Japó, Yasushi Sato, ha participat en la presentació de la fira i ha assegurat que és un plaer i un orgull que s'hagi escollit el seu país com a tema central del Saló.
Me gustaría invitar a todos los asistentes a este evento a aprovechar la magnífica ocasión para conocer las distintas facetas de un país geográficamente lejano, pero sentimentalmente muy cercano.
La fira comptarà amb 30 expositors i es preveu que ocupin els 3.000 metres quadrats de la nau central de Fira Sabadell. També hi haurà un programa paral·lel d'activitats per tota la ciutat que encara s'ha de definir. El pressupost de l'esdeveniment, així com el seu impacte a la ciutat, encara no s'ha pogut detallar.
Ara fa un any va morir Josep Maria Benaúl, historiador local i un dels intel·lectuals més importants de la ciutat. Amb motiu de l'efemèrida, amics, familiars i companys van voler recordar la seva figura en un acte ahir al vespre al Teatre Principal que va comptar amb la presència del president de la Generalitat.
Reconegut professor, historiador metòdic o activista de la línia dura durant la transició, la seva figura ha estat cabdal per entendre part del segle XX a Sabadell. Ahir al vespre, el periodista Plàcid García Planas, qui el considerava un de les ments més clares de la ciutat, va presentar l'acte de record a la seva figura. Una trobada que va comptar amb un alumne de luxe, el president aragonès.
Un científic social que treballava amb rigor la història de la seva ciutat i del seu país, que ho feia amb aquesta visió global, connectat doncs, amb el que són els grans corrents acadèmics, de pensament, historiogràfics, que en cada etapa doncs, han anat portant el coneixement més enllà, però que no es quedava aquí, que hi havia aquest compromís. I que convidava a que el coneixement de la nostra economia, de la nostra història, de com funciona la nostra societat, el portava a l'acció.
Durant l'etapa estudiantil, aragonès va recordar la tasca de Benaúl com a professor de la UAB a l'assignatura Història de l'Empresa. Però Benaúl havia començat la seva trajectòria a la Concòrdia, lluitant per l'escola, abans de ser militant de Bandera Roja o quan Manela Rosa anaven a consultar l'arxiu municipal a les golfes de l'edifici de l'Ajuntament. Una relació que amb la ciutat va canviar al llarg del temps, ja que va ser director d'aquesta entitat, així com també de la Bosch i Cartellac. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, el recordava així.
Un Pep que no deixava indiferent. Crec que avui també ens ho hem de dir. A mi no em deixava indiferent. Ens havíem barallat, i els enganyaria si no ho digués, infinitat de vegades, per infinitat de temes, perquè a més els dos som molt cabeçuts, i ens barallàvem i tornàvem i seguíem. Trobem a faltar, de vegades, aquesta tenacitat i aquesta gent doncs, que constantment et posa davant d'un mirall i ens posa davant d'un mirall a la ciutat i ens va reflexionar i ens fa anar més enllà.
Després de repassar obres i contribucions, el propi Benaúl apareixia en un vídeo antic, opinant que tant la burgesia com la classe obrera han desaparegut a Sabadell, sense aglutinadors ni referències clares per tenir un projecte a seguir.
Avui també és notícia.
L'Estat invertirà més de 3 milions d'euros a l'aeroport de Sabadell abans del 2026.
Aquestes són les dades que ha presentat avui el Ministeri de Transports al document de regulació aeroportuària. Segons aquesta previsió, la infraestructura sabadellenca rebrà aquests diners en conceptes de millora de la seguretat operacional, reforç del talut o altres actuacions. A més, també es preveu un increment del 2% en les operacions arribant a les 46.000 d'aquí a 4 anys amb 5.200 passatgers anuals.
Farelleu, un noi de 16 anys quan va caure del seu ciclomotor ahir al migdia.
Els fets van passar a l'avinguda Alcalde Moix quan el conductor va emprendre una maniobra per esquivar un turisme que sortia de l'estacionament. Com a resultat, va perdre el control i va xocar contra un banc de la vorera. Els serveis d'emergència el van traslladar al Parc Taulí.
Denunciat un conductor de 23 anys per provocar un accident anant begut i abandonar el seu turisme.
La policia municipal ha denunciat el conductor aquesta matinada després d'impactar contra un camió estacionat. El conductor va abandonar el seu vehicle a mig de la calçada, però els agents el van localitzar. Va ser aleshores quan li van realitzar la prova d'alcoholèmia, donant un resultat positiu que triplicava el límit permès de 0,25 mg de litre en sang.
En cultura, les associacions de teatre sabadellenc presenten aquest vespre la seva nova temporada en la 6a gala de l'Estar. La Joventut de la Faràndula, el Teatre del Sol, el Sant Vicenç i el Cervo Teatre presentaran un tastet de la seva programació en un acte dirigit pels germans Ten, que recupera la presencialitat després de l'edició telemàtica de l'any passat. A més, per primer cop se celebrarà a la Faràndula, de manera que es podrà comptar amb més aforament i amb la possibilitat de fer actuacions de gran format.
El coordinador de Sabadell Teatre Associació, Agustí González, assegura del programa El Cafè de la Ràdio, que la gala serà dinàmica i mostrarà el bo i millor de les cartelleres sabadellenques.
De l'espectacle en si, aviam, sempre la idea que hi ha hagut des de l'Estai i els directors que hi han hagut doncs, al llarg d'aquesta sisena, aquesta serà la sisena gala que es fa, doncs sempre, doncs, bueno, mira, doncs, novetats i doncs, que hi hagin coses que sorprenguin o que facin més dinàmica i més lleugera doncs, la, i dic lleugera en el sentit de que passi molt més, que no sigui una cosa més feixuga.
Per González, sobre l'escenari es mostrarà la il·lusió de tornar a pujar a l'escenari després que la temporada passada es veia estroncada per les restriccions de la pandèmia.
La gent, les ganes que tenia de pujar a dalt de l'escenari. poder fer una de sortir, d'esplaiar-se, de poder buidar tota la cosa, tot el neguit que portaven a dintre, de no poder fer doncs el teatre doncs com volien o com estàvem acostumats a poder fer, que és el que deies abans, no? Que ara trobes la diferència del que havíem deixat, o sigui, del que teníem i hem hagut de deixar de fer, i que ara sembla que es pugui tornar a recuperar una altra vegada.
La gala de l'Estat, que arrencarà a les 8 del vespre, comptarà amb dos presentadors de diferents entitats i amb el protagonisme de dues personalitats destacades de l'àmbit teatral sabadellenc més. Encara queden, però, algunes entrades disponibles.
El cicle Sonen, impulsat amb l'objectiu de promocionar les bandes locals, torna als escenaris després de l'aturada obligada per la pandèmia. La tercera edició arrenca demà a l'Auditori de Belles Arts amb l'actuació de Jaume Papell, vocalista dels Tancat per Defunció, i del seu fill, Marc Real.
Per Papell, aquesta actuació és especial perquè és el primer cop que els dos pugen junts en un escenari. Ho ha apuntat en declaracions al programa El Matí.
Pues és una novetat perquè és la primera vegada que toco amb el meu fill, Marc Real. Serà una actuació acústica, vull dir, no serà una actuació més rockera o més elèctrica com altres vegades. Ens ho farem mano a mano amb dues acústiques, dues veus, i llavors combinarem doncs, el repertori. Jo et presentaré algunes de les cançons del meu darrer disc que vaig fer en Tancat de l'última època, més algun clàssic potser també, i ell farà també versions en anglès, on partirem algunes versions també, versions de grups diversos com pot ser Radiohead o John Mayer o també el Neil Young, alguna que haurà.
Els impulsors del Sonen han demanat als artistes actuacions especials cuinades per l'ocasió i tenint en compte que el públic estarà centrat només en ells, no com actuen en els bars. En aquest sentit, el cantant Llonga, responsable del cicle, admet que la resposta ha estat molt bona perquè el sector musical està molt tocat per la pandèmia.
Jo crec que la sensació d'il·lusió es nota més enllà inclús d'aquí. O sigui, crec que la gent en general, per un costat, està il·lusionada amb tot. Jo crec que s'agafen més ganes als espectacles, tenen ganes de sociabilitzar. Per altra banda, també se'ls veu més cremats. O sigui, són com soldats que tornen d'una guerra, estan molt contents que s'hagi acabat la guerra, tenen ganes de tornar a fer una vida normal, però tenen ferides de guerra, saps? Jo ho veig una mica així.
A banda de Jaume Papell i Marc Real, també passaran pel Sonen Albert Feixas el 14 d'octubre, el mateix Llonga el 28, els Blues Captain l'11 de novembre i Rampaire el 25. Igual que tu.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns, arribem a tu.
Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Pere Aragonès rebutja fixar una data al referèndum d'autodeterminació.
El president de la Generalitat ha respost a la reclamació de la CUP que primer cal crear les condicions i després es podrà parlar de calendari. En la sessió de política general ha recordat que no hi ha dates concretes en l'acord d'investidura i ha demanat a Junts que cal enfortir la cultura de la coalició.
Un debat agre que ha deixat l'oferta dels socialistes i la crítica de la resta de la seva oposició.
Salvador Illa ha ofert a Esquerra aprovar els pressupostos amb ells si no se'n surt amb la CUP. En canvi, Ciutadans i el PP han criticat la taula de diàleg i han demanat al govern central que no hi participi més. Des de la tribuna, els comuns s'han mostrat a favor del diàleg i li han retret al govern que segueixen amb una política de platja, totxo i casino. Des de l'extrema dreta, de Vox, han atacat el govern perquè consideren que la taula de diàleg és un intent de substituir el Parlament.
El govern implantarà una aplicació pròpia per verificar el certificat Covid.
El vicepresident Puigneró ha explicat a RAC1 que s'està creant una aplicació mòbil per creuar les dades del passaport Covid i obtenir un codi QR que, entre d'altres, permetria l'accés o no als espais d'oci com les discoteques. L'objectiu del govern és presentar-lo de forma immediata, tot i que no ha descartat començar primer amb un sistema manual per poder obrir l'oci nocturn.
Pedro Sánchez tornarà a viatjar a l'illa de la Palma després que la lava del volcà Cumbre Vieja hagi arribat al mar aquesta mitjanit i hagi començat a formar un delta.
El magma ha tocat aigua després de 10 dies amb el volcà en erupció. Els experts recomanen als veïns mantenir-se com a mínim a 3,5 km de distància de la zona. I és que la diferència tèrmica entre la lava i l'aigua del mar, quan entren en contacte, fa que es desprenguin gasos tòxics nocius per la salut.
L'OMS ha admet que 21 empleats van cometre abusos sexuals a dones i nenes durant el brot d'Ebola del Congo del 2018.
El comitè ha detectat fins a 48 víctimes d'abusos directes i més de 60 homes de diferents nacionalitats implicats en els fets. Uns fets que van passar entre 2018 i 2019 i que han denunciat la situació 63 dones i 12 homes amb testimonis com una nena de 13 anys que va ser violada per un conductor de l'OMS que la va deixar embarassada.
I el Tribunal General de la Unió ha anul·lat l'acord de pesca entre la Unió Europea i el Marroc i que inclou el Sàhara Occidental, tot i que el govern marroquí no té sobirania sobre aquest territori.
Així, el Tribunal de Luxemburg estima els recursos plantejats pel Front Polisari, tot i que mantindrà l'aplicació dels acords durant el temps per tal de preservar l'acció exterior de la Unió Europea i la seguretat jurídica dels seus compromisos internacionals. Les aigües del Sàhara Occidental, des d'on provenen el 91% de les captures europees incloses en l'acord de pesca amb el Marroc.
Esports.
Des de les 7 de la tarda està tenint lloc al Teatre Principal el tradicional acte de reconeixement als 10 esportistes i les 10 entitats finalistes de la 67a edició de la Festa de l'Esport. Anem fins allà, Pau Vituri, bona tarda.
Què tal, Karen? Bona tarda. Doncs sí, des de les 7 està tenint lloc aquest acte aquí al Principal, on se'ls ha lliurat una placa de reconeixement a les 10 entitats i als 10 esportistes finalistes de la Festa de l'Esport. Per saber el nom dels guanyadors, haurem d'esperar, en aquest cas, fins al dijous 7 d'octubre. Pel que fa als esportistes que aspiren a succeir la waterpolista Maika García, una, per cert, de les favorites per tornar a repetir, per recollir el testimoni de l'edició del 2018. Recordem que enguany es premia les dues últimes edicions per les complicacions de la pandèmia, les edicions del 2019 i del 2020. Maika García és una de les favorites, juntament amb la portera Laura Ester, per la cinquena Eurolliga del Club Natació Sabadell, la plata al Mundial de Guangzhou i l'or a l'Europeu de Budapest. L'explosió definitiva d'Aleix Gómez també l'hauria de convertir en un candidat al podi. Recordem que l'extrem del Barça d'handbol té l'or europeu del 2020 i també el títol de millor jugador jove de la Champions. La resta de finalistes pel que fa als esportistes són les nedadores artístiques Ona Carbonell i Emma García, el nedador adaptat Òscar Salguero i també el culturista Javier Pérez, el tirador Francisco Cabrera, la triatleta Laura Pallà i la gimnasta Anna Pons. Pel que fa a les entitats finalistes, el Centre d'Esport Sabadell és un dels favorits pel seu ascens a segona divisió el juliol del 2020, però també hi ha d'altres entitats que optaran aquest premi a succeir el Club Tenis Sabadell, com són la mateixa entitat del carrer Prat de la Riba, la Unió Excursionista de Sabadell, el Club d'Esgrima Sabadell Jaume Viladoms, també el Cercle Sabadellès, la Joventut Atlètica de Sabadell, l'OAR Gràcia, el Club Gimnàstic Catalunya, el Triatló Sabadell i el Motor Club Sabadell.
En futbol, el Centre d'Esport Sabadell és a punt d'assolir l'objectiu dels 5.000 arlequinats. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Ara mateix, segons ha informat el club aquest migdia, hi ha 4.937 socis, més de 1.500 dels quals altes noves.
Per tant, només en queden 63 per arribar a aquesta xifra històrica d'abonats. Tot plegat el dia en què Sanitat ha permès el 100% de l'aforament en recintes a l'aire lliure. El Procicat, però, manté a Catalunya el topall del 60%, 7.200 espectadors en el cas de la nova Creu Alta. A poc menys de 48 hores de rebre el Villarreal B, el capità Aleix Coc ha ressaltat la importància de tenir una bona entrada tot i jugar divendres a les 7.
Per nosaltres, veure l'estadi així és un goig, veure que la gent torna a vindre. Si és veritat que l'últim cop el resultat no va ser favorable, però a nosaltres ens va agradar molt l'ambient que es va viure a l'estadi, que la gent apreta i al final això també ens ajuda i ens agrada molt.
El central tarragoní ha definit com a gairebé excel·lent l'inici de temporada del filial groguet, qui defensivament concedeix molt poc i a dalt té talent diferencial. Tot i això, veu el partit com un possible punt d'inflexió, pel que seria la primera victòria de la temporada i per ser davant del líder.
Per nosaltres hauria de ser un punt d'inflexió, de guanyar, sobretot a casa, també perquè és el Villarreal que ara mateix va líder, I estan fent les coses molt bé, no? Jo crec que és un gran equip i doncs això reforçaria molt l'estat d'ànim de l'equip.
A tot això, el club ha conegut avui els horaris de les jornades 9 a la 12. El Sabadell visitarà l'Atlètic Balears diumenge 24 d'octubre a les 12 del migdia i, a partir d'allà, encadenarà 3 setmanes seguides diumenge a les 5 contra l'UQAM Múrcia a casa, el Cornellà a domicili i el San Fernando a la nova Creu Alta.
El primer derbi vallesà a la preferent femenina de futbol el tindrem dissabte a les 8 del vespre. Les noies del centre d'esports visitaran el camp del Terrassa com a Cueres.
Les de Marc Gabriel arriben a la cita últimes a la classificació després de dues derrotes contra el Palau Tordera i el Porqueres. Aquestes últimes van guanyar de manera clara el diumenge a l'Olímpia per 0-3. Les arlequinades intentaran buscar, doncs, els primers punts de la temporada al Pla de la Bonaire, el dissabte a les 8 del vespre contra la Fundació Terrassa.
Cada cop queda menys perquè els dos equips sèniors del Club Natació Sabadell debutin a la Superliga 2 de vòlei. L'equip masculí va disputar aquest cap de setmana la fase final de la Lliga Catalana, on va acabar quart.
Els nois de Jordi Fernández no van poder guanyar cap dels dos partits que van disputar diumenge. Els nedadors van caure per 3-0 contra el Barça a les semifinals i més tard contra el Cèbol Torredembarra per 3-1 al partit pel tercer i quart lloc. Tot i les dues derrotes, l'entrenador sabadellenc valora positivament la participació a la Lliga Catalana i assegura que els anirà bé per preparar l'inici a Superliga 2.
Sí, la veritat és que aquesta competició que fem aquí a Catalunya a la Lliga Catalana ens va molt bé perquè estem jugat contra dos o tres rivals de molta entitat i ens ajuda que arribarem al primer partit de Lliga sabent el que ens trobarem més o menys, que no és allò d'arribar a plantar-te a la Lliga i de cop i volta veure el nivell altíssim i, ostres, i endur-te un susto, no? Certament Tarragona és un dels favorits també per estar dalt, per tant serà un partit complicat, però intentarem competir-lo el millor possible.
El Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, equip que va guanyar la Lliga Catalana, serà el primer rival del sènior masculí a Superliga 2 el pròxim dissabte 16 d'octubre a les Naus.
Aquest 2021 s'ha creuat al sud de la ciutat un nou equip de bàsquet, el Sabadell Bàsquet Vallès, que sorgeix del Sabadell Sud amb la idea de donar oferta de bàsquet formatiu.
El Sabadell Bàsquet Vallès neix amb la idea de potenciar el bàsquet de formació per sobre del de competició i poder portar una nova idea de l'esport i assegurar un futur als jugadors i jugadores del club. Quim Gómez, director esportiu del Sabadell Bàsquet Vallès, explicava d'on sorgeix la idea d'aquesta nova línia esportiva.
Construir una idea de bàsquet i una cultura esportiva de bàsquet que creiem que és necessària a la ciutat i fent-ho sobretot amb treball, amb sostenibilitat, sense tornar-nos bojos, intentant prendre molt bones decisions, no només en la part esportiva, sinó també en la part econòmica, en la part logística i de més. Per tant, treballar amb seny, bàsicament.
El Sabadell Bàsquet Vallès comptarà amb dos equips sèniors, el masculí, que jugarà a la tercera catalana, mentre que el femení ho farà a la primera divisió.
També en bàsquet, els dos equips de Sabadell que juguen a la Copa Catalunya van perdre aquest cap de setmana passat. El Club Natació Sabadell va perdre 56-54 a la pista del Castellbisbal, mentre que l'Escola Pia ho va fer per 75-55 contra el Masnou Bàsquet. En ciclisme, el sabadellenc David de la Cruz és vuitè a la classificació general del Giro de Sicília després de la segona etapa.
De la Cruz es troba a 18 segons del seu company d'equip al Team Emirates, Juan Sebastián Molano, guanyador de les dues primeres etapes del Giro de Sicília. L'etapa de demà, de 180 quilòmetres, serà entre el Termini Imerse i Caronia. Recordem que aquesta serà l'última prova que disputarà de la Cruz aquesta temporada i, de retruc, també l'última que disputarà amb el Team Emirates.
I en waterpolo, l'Astralpool Club Natació Sabadell va disputar ahir al vespre el primer partit oficial de la temporada 2021-2022. Les noies van debutar amb victòria a la Copa Catalunya de Waterpolo femení.
Les noies de David Palma van guanyar ahir al vespre a quarts de final de la Copa Catalunya contra el Rubí per 15-4. Les nedadores s'enfrontaran al Mataró o al Sant Andreu, rival encara per decidir, ja que es va haver d'aplaçar el partit.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda.
Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dimecres 29 de setembre. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.